ya saps. El Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Villarreal te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Sheila Gil i Núria Goterris et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. Play that Blink-182 song that we
beat to death in Tucson, okay. Estàs a la 92.2 FM.
Minuts passen de la una de la vespada, moment de començar el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Comencem parlant en aquest cas de la capital Castelló, que activa l'estratègia municipal d'inspecció de tributs i serveis públics. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presidit la constitució del Consell Municipal d'Inspecció, un nou organisme creat per a impulsar la coordinació d'una nova estratègia contra el frau tributari de millora dels serveis públics. Amb això es dona compliment del Pacte del Grau, que en el seu punt 11.15 promou la introducció d'elements de control de l'eficàcia de l'oficina de recaptació i ho amplia a la resta de departaments municipals. Els serveis municipals, se'n diu l'alcaldessa, han d'estar perfectament coordinats per a millorar l'atenció que demanda la ciutadania. Especialment s'incidirà en la potenciació de les mesures per a evitar el frau en el pagament dels impostos i les taxes locals. En aquest cas, l'alcaldessa considera que si cada contribuent paga el que li correspon, el cost del manteniment del servei serà menor i l'Ajuntament tindrà més recursos per a polítiques socials i d'ocupació. El Consell està integrat per representants polítics i tècnics de les àrees que tenen atribuïdes competències de control o inspecció, com són policia, mobilitat, urbanisme, activitats i inspecció. El funcionament serà transversal, amb la idea de millorar l'eficàcia en el funcionament dels relatius serveis i, per tant, facilitar les activitats impulsades pel govern municipal per a millorar la gestió pública. Una de les principals tasques d'aquest nou Consell serà impulsar mesures de control del frau. La Junta del Govern local va aprovar el 9 de juny el Pla Municipal de Control Tributari 2017-2019, elaborat d'acord amb l'establit en la Llei General Tributària. El Pla de Control Tributari ha estat impulsat des de la Regidoria de Gestió Municipal de la capital de Castelló. El Pla de Control Tributari es desenvoluparà fins a 2019 en dues línies de treball fonamentals, com la millora d'atenció al contribuent i potenciar la recerca del frau tributari. I ens anem ara cap a Onda, que ha presentat la nova imatge institucional. L'Ajuntament d'Onda ja té la nova imatge institucional, una presentació que es va realitzar al Raval de Sant Josep, lloc que serà punt de trobada i d'activitats de la Fira de Sant Miquel que arranca avui. Aquesta nova imatge, amb el lema Viu Onda, Vivim Onda, representa els valors de la ciutat, assegurant com la salut o el patrimoni natural i turístic. A partir d'ara, acompanyarà les accions de comunicació de l'Ajuntament. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha afirmat que l'eslògan és Viu Onda, perquè Onda és una ciutat viva que avança i creix una localitat on poder viure, però també que visitar. En aquest cas, Huguet ha destacat que volen demostrar que els onders viuen amb passió la seva ciutat i volen ensenyar al món el que més es vol, que és Onda. La nova imatge compta amb un eslògan Viu Onda i un logosímbol que representa un cor de color granat, tal igual que l'emblema de l'Ajuntament. Per altra banda, l'eslògan vol transmetre que Onda és vida perquè, a part de ser una gran xarxa industrial, sinònim de treball, també és la porta d'accés a la Serra d'Espadà i una ciutat saludable amb un gran patrimoni. A més, la utilització del verb viu i vivim vol fer partícip tant al visitant com a la ciutadania d'Onda. Per altra banda, el cor i el color triats demostren la passió per la ciutat d'Onda, segons van argumentar els responsables de la campanya. Huguet ha explicat que és una campanya que vol demostrar que la ciutat d'Onda està plena de vida, que vol obrir aquesta porta a la natura, però sense oblidar les arrels industrials potents que té la localitat, que també els aporten oportunitats. Volem, afegir Huguet, remarcar la nostra posició com a ciutat saludable i plena de vida i fer saber al món que Onda és una ciutat que construïm entre tots. I ens quedem ara a la veïna Les Alqueries, que celebra una mesa psicosocial per a tractar la violència de gènere. L'Ajuntament de Les Alqueries ha celebrat aquesta trobada psicosocial per tractar aspectes de violència de gènere com el trencament de mesures d'allunyament i el Pacte Valencià contra la violència de gènere aprovat recentment. El regidor delegat en Seguretat, Floren Bravo, ha fet una valoració positiva de la taula afirmant que ens sembla que és una bona iniciativa i que era important posar-nos cara a tots els encarregats de vetllar per la vida de les víctimes de violència de gènere. Els temes que es van tractar en aquesta reunió van ser el Pacte Valencià contra la violència de gènere per a la prevenció de drets de les víctimes de gènere, que inclou vora 300 mesures. A més, es va parlar sobre la problemàtica dels treballs en benefici de la comunitat i el trencament de mesures d'allunyament. Així mateix, s'ha debatut la coordinació que deu haver entre tots els ens representants per a la protecció de víctimes, per la qual cosa els components de la taula s'han intercanviat contactes i han iniciat un treball que asseguren ha de continuar en properes dates. Finalment, els assistents van abordar el seguiment a les víctimes amb nivell de perill no apreciat que a dia d'avui s'està realitzant. I abans de l'actualitat local, parlem de les àguiles pescadores que tornen a visitar la desembocadura del Millars. Durant les últimes dues setmanes, els guardes rurals del Consorci Riu Millars han detectat la presència continuada d'almenys un exemplar d'àguila pescadora al paisatge protegit de la desembocadura del riu, concretament en la zona coneguda com a Carnissers. Es tracta del tram més baix de la desembocadura, localitzat a uns centenars de metres de la Mediterrània. No és la primera vegada que aquestes àguiles utilitzen les llacunes i el tram baix del riu com a zona de descans i alimentació durant els seus moviments dispersats al llarg de la franja costera mediterrània. Pràcticament durant els últims 10 dies ha estat albirada en el paisatge protegit tots els anys a finals d'agost i durant el mes de setembre. Per a les àguiles pescadores, se'n diuen i diu l'observador d'aus Miquel Barberà, el riu Millars és un lloc de descans on agafar forces i continuar camí. Els ornitòlegs i observadors d'aus ho anomenem un lloc de sedimentació per a descansar i alimentar-se si les rapinyaires troben suficient menjar. En aquest cas, també recorden que és una espècie raríssima a la província de Castelló, ja que és una àguila escassa també a Espanya i que segons la Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO BirdLife, és una espècie que únicament es reprodueix a les Illes Balears, a les Canàries i també a les Illes Chafarinas. I ens quedem ja amb l'actualitat local. Aquest matí han comparegut en roda de premsa el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado, i sí com l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, per a parlar del mateix tema, la ubicació ja aprovada de l'estació intermodal que anirà junta al port de Castelló. Un mateix tema i diferents punts de vista respecte a aquesta decisió. En primer lloc, escoltem al líder dels populars, Folgado, ha lamentat i ha tildat de vergonya de història històrica per a la localitat d'aquesta situació, que per poc més de 0,50 punts s'ha portat aquesta infraestructura a cap a Castelló. Per això considera que si des del municipi s'haguera pres més seriosament aquest assumpte, haguera estat l'opció triada. Ha destacat també la seva argumentació, Folgado, que el fet de que no arribi a la localitat aquesta infraestructura suposarà una... que el municipi deixarà d'ingressar 1.215.000 euros anuals en diferents impostos, així com també, per exemple, 1,4 milions d'euros per l'impost de construcció. També ha destacat la importància que tindria en la creació de treballs d'uns 750 a uns 1.500 llocs de treball de forma directa o indirecta. També ha considerat que haguera estat clau per a fer més competitives a les empreses i poder atraure de noves al municipi, així com també haguera facilitat el desdoblament de la Nacional 340, com dèiem, era la valoració que realitzava Héctor Folgado.
I com els deia, pues ahí hay 9 puntos de diferencia entre Castellón y Villarreal, es muy poco margen. ¿Qué está dient realment el alcalde de Villarreal? ¿Qué està demostrant públicament realment el alcalde de Villarreal? Que si hagueren treballat, que si de veritat s'hagueren agarrat en serio això, que si de veritat algun d'aquests informes, treballs, estudis, hagueren pogut aportar algo de llum a aquells que volien anar a Castelló, la diferència era salvable, era una diferència que feia que Villarreal tinguera realment opcions. Demostra, per tant, i aquest 0,59 que ell mateix reconeix que és un escasso marge, demostra que tenien possibilitats i que les hem deixat escapar. I possiblement, sabrà el senyor Benlloc a canvi de què ha negociat que Villarreal no entrara realment en esa pugna per l'estació intermodal, que és el que ha fet. Villarreal se va presentar al combat de boxa, però no vam competir. Ens van fer creure que competien, però no. Ens van presentar, però no vam competir. Ja haurà d'explicar Benlloc per què i a canvi de què no va competir el poble de Villarreal en algo tan important que això sí, m'agradaria que avui xifrarem una miqueta més.
Com havíem comentat adès, les xifres també les ha donat respecte a ingressos, creació de llocs de treball i també altres impactes com hagués sigut la millora d'infraestructures o la potenciació del sector industrial i empresarial a la localitat. I respecte a aquest tema, José Benlloc ha parlat, ha destacat respecte a la reclamació dels informes i estudis que s'havien realitzat o que almenys es va comentar que estaven duent-se a terme, que han estat moltes les trobades que s'han realitzat amb diferents experts. També s'han realitzat informes interns per part del consistori, tot i que ha indicat que no s'ha demanat cap informe extern, ja que considera que el municipi no havia de pagar un sobrecost per un informe quan ja es va acordar per part del Ministeri i la Generalitat, que han estat les administracions encarregades de la presa de decisió, que es contractaria un informe extern i parcial que valorarà de forma objectiva els diferents criteris i condicions que presentava cadascuna de les candidatures. Ha comentat l'alcalde que no es tractava d'un judici en el que cadascuna de les parts poguera argumentar al seu favor i per això no s'havia realitzat cap estudi més enllà del que es va decidir contractar per part de Ministeri i Generalitat. En aquest cas també ha destacat Benlloc que la província no té viabilitat si es competís entre els pobles, per això s'ha congratulat i ha felicitat públicament a la capital, a Castelló, per rebre aquesta infraestructura i també ha felicitat al director del port, Castelló, ja que serà l'ubicació en la que es construïsca aquesta superfície. També ha comentat i ha insistit en que ha estat aquesta decisió fruit de la unanimitat de tots els representants, tant nacionals com autonòmics, gràcies a aquest arbitratge extern, un informe que també s'ha valorat de forma positiva i també ha destacat en aquest cas, anem a escoltar alguns dels aspectes que, segons Benlloc, han impactat de forma negativa en la candidatura, en l'opció de Villarreal per albergar aquesta infraestructura, l'estació intermodal, com per exemple la superfície disponible, la qualificació dels terrenys o inclús, per exemple, els accessos. En aquest cas, ha recordat que Castelló té 4 carrils d'accés al port, mentre que Vila-real només té aquests 2 carrils, amb la qual cosa seria més complicat l'accés dels camions a aquesta infraestructura. Eren alguns dels arguments que donava l'alcalde José Benlloc.
Castelló oferia 1.600.000 metres per a poder construir l'estació i nosaltres, quan se va fer aquella operació fantàstica del Partit Popular davant de Porcelanosa, que és d'on parlàvem per a poder instal·lar aquesta estació, se van limitar en aquell procés de la intermodal a 800.000 metres. No? Per tant, evidentment, pues, fer néixer una infraestructura que no pot créixer, que està constrenyida per una nacional, per un poble com Alqueries, per una carretera de Borriana no desdoblar. I ahir anem a introduir ara elements de lo que han sigut els 20 anys de govern del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, d'absolut despreci al futur de Vila-real i algunes infraestructures al respecte que ens han anat en contra, evidentment, no? Etcètera, etcètera. Pues evidentment, si ho oferís 1.600.000 metres e inclús té possibilitat d'ampliar més i nosaltres no oferim 800.000, pues és evident que té més punts que tenim nosaltres. A més, nosaltres tenim qualificats en un PAI aprovat, que era el d'Espai Vila-real, que vostès coneixen, i que vol dir que n'hi ha un urbanitzador que té uns drets d'urbanitzar aquesta zona, que n'hi ha un 20% de propietaris del poble de Vila-real que són propietaris privats, i l'altre 80% són d'un fons d'inversió també privat. És a dir, que l'Ajuntament de Vila-real, en quant a la superfície, no tenim ni un pam de terra per a poder oferir gratuïtament al Ministeri per a construir la intermodal. Sin embargo, Castelló té el port, terreno propi, que ficarà a la disposició. Castelló té terreno que se pot declarar, i així no ho va dir el representant de Port Xair, del govern d'Espanya, del senyor Rajoy en la reunió, declarar algun terreno també que tenen inclús ferroviari com a de servei públic, que és una cosa que poden fer. I per tant, això també és un avantatge que nosaltres tenim que explicar als veïns i veïnes de Vila-real.
També ha comentat l'alcalde a preguntes dels periodistes què podrà passar o què podrà ser d'aquesta superfície en la que Vila-real optava a albergar l'estació intermodal.
Vostès saben que moltes vegades s'instal·la una infraestructura i als voltants de 4 o 5 km quadrats n'hi ha una zona on se dicen els containers prèviament a no sé què, perquè interessa aquesta zona, perquè té les... És a dir, poden haver tremendes oportunitats. Jo vull obrir la il·lusió en aquest sentit, tremendes oportunitats d'aquest espai. Aquest espai està competint, està ahí. El director del port va dir, no mos oblidem, Vila-real té que comptar per tot aquest projecte i tal. ¿Vale? En estos momentos ya que es comenzar a construir la intermodal y hem decidit o yo ell demanava que se fera al voltant del port per les possibilitats que s'oferia, però que evidentment el port no s'acaba. On s'acaba la mar. ¿Vale? I a lo millor podria haver una espècie, mire, vaig a dir una idea, pues que no tindria avui, però dona igual. És a dir, pràcticament l'entrada de les indústries ceràmiques a aquesta extensió intermodal quan se construisca en el port va ser a través de Vila-real i la Ronda Sud-Oest. On s'instal·la la indústria ceràmica? Onda, Vila-real, Alcora. Per on baixes d'Onda, Vila-real i d'Alcora per accedir al port? Tens que passar per davant de Porcelanosa quan se faig a la Ronda Sud-Oest. Pot ser un centre, un nodo interessantíssim. De tal. Poden ser moltes coses.
Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local, 1:25. Fem una mínima pausa, de seguida més convidats i assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada.
En Alicia Clothes encontrarás una gran variedad de estilos, desde ropa urbana a las mejores prendas románticas. Aprovecha la nueva campaña otoño-invierno, ya que dispones de todas las tallas en la gran mayoría de marcas. Escapa de lo habitual y disfruta de la mejor moda en Alicia Clothes. Encuéntrala en la calle Colón 9 de Vila-real.
En BMW Maver Auto tenemos algo importante que contarte y sabemos que te va a gustar. Ahora tienes tu BMW Serie 1 con hasta un 21% de descuento y tu BMW Serie 3 con hasta un 25% de descuento. ¿A qué estás esperando? Son unidades limitadas y matriculadas hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en BMW Maver Auto, Avenida Valencia 99, Castellón.
Arriba Real Jazz, el segon festival de jazz de Vila-real. Concert de presentació al pub Vilavir el divendres 15 de setembre a les 11 de la nit. I els dies 22, 23 i 24 de setembre les actuacions es traslladen al Casino de Vila-real amb entrada lliure i gratuïta. Consulta la programació en www.cultura.vilaguiorreal.es i gaudeix del millor jazz. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Cultura, Vila-real avança.
Reencuéntrate con los sabores de la panadería tradicional en Despatx de Bala Placeta. Cuentan con una gran variedad pastelera, frutos secos e incluso frutas y verduras. Pásate por Despatx de Bala Placeta y recoge el pan de cada día. Pide bocadillos, cocas y pelotas de fraile por encargo llamando al 964 52 17 56. Despatx de Bala Placeta, Plaza 2 de Mayo, número 17 de Vila-real.
El Club Esportiu Vila-real obri la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
10, 20 i 30K. Supera els teus límits amb la cursa solidària que Fundació Caixa Rural organitza en favor d'AFA Castelló a Meixida l'1 d'octubre a les 8 i mitja del matí. Més informació i inscripcions en www.fundaciocaixarural.org.
Més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, en aquesta jornada es commemora el Dia de la Pau i també l'Ajuntament, en aquest cas des de la Universitat Popular, s'han volgut afegir aquesta commemoració. Per tal de conèixer més detalls al voltant de l'activitat prevista, tenim a l'altra banda la responsable d'aquesta àrea, Rosario Arroyo. Molt bon dia, regidora.
Hola, molt bon dia. Bueno, a banda que el fem per la, a través de la Universitat Popular, però és una suma del desig de l'Ajuntament de Vila-real, que no és tres vegades l'activitat s'ha promogut des de la Regidoria de Solidaritat, però que volem fer costat ressò de que és important que reconeguem que tenim que continuar lluitant cada dia, per tal que tots els conflictes es puguen resoldre a través del diàleg. I com en la Universitat Popular tenim un projecte que és la música com a eina de relació, que millor que celebrar este Dia Mundial de la Pau amb un concert on la música i sobretot de les entitats socials juvenils, que és de la que es deleitarà aquesta vesprada, que ens mostrarà que sí, que efectivament la música ens serveix per a tindre una millor convivència.
En aquest cas, música que arribarà de diferents entitats i inclús d'alguns centres educatius, però també altres col·lectius.
Sí, tinc que donar les gràcies perquè quan ho van comentar, la veritat és que en seguida el col·legi Botànic al Duc en el seu cor, després de l'escola de cant de la Coral Sant Jaume, de l'escola de la Lira, de també Sara Mezquita, que bueno, va ser una de les intèrprets que el dia 15 de desembre, com a Dia Mundial de Tàrrega, que es va deleitar a tot el poble, pues també ha volgut sumar-se, també l'Associació Filles de Maria, Immaculada, perquè les del Rosari, que també volien, però com estan ja preparant la seva festa, pues, les venia un poquet més complicat, i bueno, que tampoc podien donaria molta cabuda més. I després se va sumar el Col·legi de la Consolació també en el cor. Per tant, jo crec que serà una activitat molt, molt interessant i de fet, després d'ahir no quedaven invitacions. Per tant, suposo que bueno, sempre alguna són més de 100 persones les que van a participar en aquesta activitat i dono les gràcies sobretot a l'Associació Cultural El Bressol, que s'ha sumat sempre que està disposta a col·laborar amb l'Ajuntament i a treballar i fer possible aquest acte.
Així que, tot i que recordarem l'hora, regidora, si ha comentat ja que estan totes les invitacions repartides, complicat, no?, que pugui assistir alguna persona més. Suposem que tants xiquets, no?, del món de l'escenari fa clar que l'èxit estigui garantit.
Sí, la veritat és que quan me comentaven que bueno, que són entre uns i uns altres són més de 100 persones les que han col·laborat en aquest acte, pues la veritat és que això ens demostra com la societat de Vila-real està viva, com sempre que tu dius algo que l'Ajuntament diu alguna cosa, estan seguida disposos a col·laborar i a donar un poc del seu temps cap a els demés, no?
Ai, sí que esperem que les veus, no?, en aquest cas dels més joves, que també tenen part de responsabilitat de cara al futur, no?, i també el present, doncs facin arribar aquest missatge de la pau a partir de les 7, no?, regidora a Caixa Rural.
Sí, en la Caixa Rural intentarem ser molt puntuals, perquè sabem que després n'hi ha també un partit de futbol, sí. I a vegades nosaltres teníem por perquè bueno, pues, lluitar en el futbol a vegades és complicat, però està clar que la pau, la cultura de pau, és algo que a la ciutat de Vila-real els interessa, i per això som ciutat educadora i per això estem referents en mediació escolar, i això és la implicació de tota la societat.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Regidora, moltes gràcies per apropar-nos a aquesta iniciativa, i bé, igual esperem, no?, que també l'any que ve pues, puga ser un èxit igual o inclús major.
Sí, jo crec que és una iniciativa en la que, com ara ja, com en la nova responsabilitat que tinc de convivència i cultura de pau, que anem a continuar en aquestes iniciatives i donant pressó sobretot a la gran creativitat que tenen des dels centres escolars, des de l'entitat civil, que és el que l'Ajuntament, el que té que ser com a ciutat educadora, simplement és el que fa de coordinador de totes les activitats i un poc recolzar totes les iniciatives que té la societat civil.
Doncs ara sí, Rosario Arroyo, amb aquestes paraules ens quedem. Moltíssimes gràcies i parlem prompte. Un plaer.
Pues com sempre, moltíssimes gràcies per fer-se ressò de les nostres activitats.
Adeu.
En Óptica Vila-real, vista perfecta para la vuelta al cole. Ahora en Óptica Vila-real revisamos la visión de los más pequeños y apostamos por lentes Essilor a prueba de los más traviesos. Está en sus ojos mejorar el rendimiento escolar. Te esperamos en Óptica Vila-real. Doctor Font 17, especialistas en óptica.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Vila Real. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Y aprovecha ahora la liquidación en lanas a 1 y 2 euros.
¿Qué tal tu viaje?
Espectacular.
Genial, cuéntame desde el principio.
Ok, mi taller Renault de toda la vida, sabes cuál te digo, ¿no?
Los mejores viajes empiezan con un cambio de aires y con un cambio de neumáticos. Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
¿Quieres conocer la provincia a través del agua? Mediterráneo te ofrece totalmente gratis el libro de las rutas del agua de la provincia de Castellón. Una original y sorprendente obra de 16 fascículos sobre la riqueza del agua en nuestra provincia. Domingo 1 de octubre. Gratis, el primer fascículo y las tapas con tu ejemplar de Mediterráneo. Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Una 34, continuem en directe a la 92.2 i com cada dijous és moment de fer un viatge, una destinació nova, conèixer, i per això ens acompanya Paco Arrufat des d'Escapat. Paco, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Que encara estàs viu, entre cometes, no?, després de dies de moltíssima activitat, ens comentaves.
Així és aquesta segona setmana d'inserso, des del dia 18, 19 i 20, com vam explicar la setmana passada. Han sigut les dates per a reservar per a les persones de la Comunitat Valenciana, i sí, hem estat afortunadament a tope, i per això pues, m'agradaria agrair a les més de 500 persones que han passat per la nostra agència de viatge en aquests tres dies, i han fet reserves, tenen reserves confirmades o en llista d'espera, però ja podem passar anant passant per la nostra agència per veure quin és el resultat, perquè estem tan atiborrats que hi ha voltes que no podem ni contestar el telèfon, no? I això és d'agrair, no? És d'agrair que ens donen feina en este nivell. Per tant, en nom de l'equip d'Escapat, moltes gràcies a tots.
I esperem que ells puguin gaudir de les seues destinacions. I com també de ben segur ho fa molta gent, es va quedar aquesta destinació una miqueta i penjant fa unes setmanes, segurament també una de les que més demanda pot tenir per l'exotisme, no?, i lo diferent que és a la nostra vida diària.
Així és, avui ens toca agarrar un avió, fer unes quantes horetes de vol.
Quantes són quantes?
Depèn de l'escala, no sé si m'atreveix a dir-ho.
Bueno, anem a deixar-ho perquè el que vull ganar, que no, això no siga un aspecte a tenir.
No sigui un hàndicap.
Sí, sí.
Però bueno, anem a Japó, bueno, anem a Japó, un país, una illa espectacular, meravellosa, en uns contrasts culturals, de patrimoni, de religió, artístics, de ciutats per a veure, que és algo que fica la pell de punta. Afortunadament vam tindre el plaer de poder estar en aquesta destinació el març de l'any passat, i és una de les destinacions que està més de moda, sobretot per als viatges de llarga distància, no? El voler anar un passet més enllà del sud-est de Tailàndia, del sud-est asiàtic, de Tailàndia, Camboya, Myanmar, però voler anar un poc més enllà dels Estats Units, i és una destinació, pues, una de les més demandades en aquest moment.
Quan una persona, no, un grup de persones van, què busquen? No? Has comentat que és una barreja, n'hi ha molts contrastos, però què és allò que més crida l'atenció de Japó?
Pues, de Japó crida l'atenció, bueno, és una destinació que es pot fer tant per el seu propi compte, de forma totalment independent, des d'escapat poden buscar-los vols, hotels, trasllats, assessorar-los, contar-los el Japan Rail Pass, que és la targeta per a viatjar de ciutat a ciutat en tren. Està el famós Transbala, era un dels predecessors de l'AVE, no? Són trens d'alta velocitat que comuniquen aquestes grans ciutats, població, amb moltíssima freqüència diària. Els trens deixen pràcticament cada 10 minuts, cada 15 minuts. Contem que els nuclis poblacionals sí que són tremendament grans. Podem estar, per exemple, en Tòquio, en capital de la destinació. És una ciutat de 40 milions de persones. Una ciutat de 40 milions de persones és la població d'Espanya sencera,
sí, sí, en una poble. Ciutat.
Ostres, pues és algo molt important, no? Molt llamatiu. O Kyoto, que seria la segona ciutat del país per número de persones, que on hi ha 18 milions de persones. La diferència entre aquestes dues capitals, no, que segurament són les més conegudes, les que més criden l'atenció. En Kyoto és més la calma, la pau, la tranquil·litat, la ciutat dels templos. És una ciutat on té més de 1.600 templos per a visitar. No se visiten tots, no patis, no patiu.
No donaria, no?
No mos donen les 10, 12, 15 dies de viatge per a fer-los tots, però sí que se visiten un poc tots els templos més importants de la ciutat. També està molt proper Tòquio de la part d'Osaka, i entre aquestes dues ciutats se visita el Templo de Nara, que és un dels més interessants del país, no? És el Templo dels Ciervos, on vas un paratge natural on tens els ciervos per el país, per l'entorn dels templos, no? I són coses que criden l'atenció, veure ciutats com bé estava comentant, no? Kyoto, de 18 milions d'habitants, edificis alts, i de sobte apliques a una zona tranquil·la, que n'hi ha pau, calma, que n'hi ha expansió verda, en rius, en jardiners zen, on no se sent una mosca, i aquesta és una zona de templos. I a més, un dels punts a ressaltar de la diferència de cultures és que en Japó no n'hi ha diferència de religions. Els espais són tan reduïts que en el mateix entorn, en el mateix espai, conviuen més d'una religió. Per tant, en un mateix recinte et pots trobar un temple budista, com un sintoista, com un cristià, com un musulmà. Uh-huh. És algo que en la cultura europea és molt diferent, no? Se separa, segmenta les poblacions per religions. Allí se compartís. Una persona, un japonès, no només va als actes o als oficis religiosos de la seva religió, sinó que és una cultura. Ells entenen que n'hi ha un déu únic i estan tots els llocs. Per exemple, la religió sintoista, els déus els significa en els materials, en les pedres, en els arbres, en les rames. Per tant, entenen que només n'hi ha un i fan, són partícips dels oficis que més els interessa de cada una de les religions. Això seria la part de Kyoto, no? Més tranquil·la. I quan ja anem a conèixer Tòquio, aquesta gran ciutat de 40 milions d'habitants, així que tenim des del cruce de Shibuya, on passen més de 5 milions de persones per aquest passo de cebra que l'han vist tantes voltes
en televisió, voltes en la tele, pel·lícules, no?
En les pel·lis, en tots aquests cartellons de llum que criden l'atenció, les grans zones i centres comercials, zones de tendes modernes, els barris de manga estan molt estructurats, tots els barris de les ciutats japonesos són tremendament ordenats, no? Per tant, segmenten les ciutats en barris. Quan tu vols comprar algo d'electrònica, vas al barri de l'electrònica, perquè en els supermercats o en els centres comercials de la teua zona n'hi ha coses genèriques, però tot l'específic o tot el que necessites està en el barri de l'electrònica.
És com,
no?
Si tinguérem un súper amb una planta especialitzada, però allí tenen un barri.
Correcte.
A lo burro, no? A lo bestia, claro.
Allí tenen una zona de tendes especialitzades del producte, el producte concret. I què més contar d'aquesta ciutat? Pues hi ha anècdotes que ens llamen l'atenció. Per exemple, no en tots els edificis es poden tindre mascotes. No tots els japonesos tenen temps per a cuidar a la seva mascota, però també hi ha cafeteries on hi ha mascotes. És a dir, tu tens per a fer-te un cafè i acariciar un rater al gat.
Que està, no?, aixina un gat comunitari de tots.
Jo crec que sí, o el gos. Per tant, jo crec que ja no tens que pensar qui el trau de casa a passejar.
Ja, està espanyola, tu vas, li dones quatre carícies i ja que vinga darrere.
Sí, és un poquet, i a la cafeteria ja s'encarreguen de passejar-lo. És un país tremendament limpio, no n'hi ha brutícia per els carrers, però no n'hi ha papers, no n'hi ha papereres. Les persones se guarden la brutícia a les seves butxaques i quan la pleguen a sa casa la tiren a la paperera de sa casa.
No, això sí que tindrien que aprendre, no? Ahí sí que podríem aplicar-nos una miqueta al compte.
En aquest punt podríem aplicar-nos també un poc el compte.
Sí.
No es pot fumar als carrers. N'hi ha zones habilitades, és a dir, n'hi ha unes ratlles pintades en terra, un cenicero comunitari, com el gat, on la gent en para i se fuma el cigarro el que fumen en aquesta zona, però no te cruces a la gent en risc de cremar-te o en un olor que no fuma, que molesta.
És desagradable.
No? En els hotels passa el mateix, n'hi ha plantes específiques per a aquesta activitat. I el caràcter del japonès és tremendament amable, està al 100% a la teua disposició. Ells tenen una barrera interessant en l'idioma, tenen una barrera idiomàtica molt important. No parlen anglès, la gent més gran que les nostres generacions, la nostra, pràcticament com en Espanya, no? Comença a tindre un anglès fluid o semifluid, no? Però les generacions de les persones més grans eren potència mundial, no es feia falta parlar anglès. Per tant, no han tingut interès
en aprendre'n.
La gent més jove sí que el xapurreja, però en canvi, encara que te creus una persona i no puguis comunicar-te en la mateixa llengua, te veuen en un plano, en un mapa, i s'arrimen a tu a veure què és el que necessites, no? Ajudar-te, a tirar-te una mà, a indicar-te. Per tant, aquesta destinació, fer-la en circuits de guies, la veritat és que, ostres, té plena, perquè tenen molt més que en altres destinacions, estan per a tu, t'ajuden de forma equilibre. Inclús vam tindre un cas, no?, que una companya es va deixar la bateria de la càmera de fotos i la guia, antes de vindre a replegar al grup, antes d'anar a treballar, va anar a comprar-li la bateria perquè la xica no perguera temps del seu viatge. El mateix vam tindre en un restaurant, que vam preguntar en una quarta planta que ens indicaren on estava un establiment, i el cambrer es va deixar la feina, es va acompanyar les quatre plantes cap a baix per l'escala fins al carrer i es va acompanyar a la porta de l'establiment que nosaltres estàvem buscant. Algo que en la nostra cultura és un poc més difícil, no? Quan te pregunten on està Castelló, si n'enviem caganules.
Però sí que...
Ahí també podríem ficar-nos un puntet, Seila, i dependre aquesta part.
També comentaves que hi ha curiositats, no?, que hi ha una espècie de camí de Santiago, no? Allí també tenen cosí germà, més o menys.
És, el camí de Santiago, l'únic altre camí que està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO és el Camino de Kumano. És un camí que cruza Japó, és una ruta natural, religiosa, espiritual, que és, està germanat pràcticament en ressenya en el camí de Santiago. I no són tot grans ciutats. En Japó tenim zones on estan els onsen, que són les zones dels spas, no? La zona de relaxar-se, on estan els hotels on se banyen. És un canvi cultural, perquè inclús per a ells el bany és tot un ritual. Quan aplegaven les generacions anteriors a les nostres a casa, el primer que res es dutxaven. I el dutxar-se no ho feien dret com nosaltres, ho feien ajupits en un tauler de la dutxa, perquè per la dutxa per a ells és un moment de relaxament. I després de dutxar-se una volta limpios, entraven en una banyera d'aigua calenta per relaxar-se.
I així nosaltres en 5 minuts del matí corrent, no? I mira.
Correcte, nosaltres ho fem ràpid. Ells tenen una altra filosofia de vida. Uh-huh. És una cultura molt jerarquitzada, molt patriarcal. El primer que se banyava en la banyera era el pare, després la mare i després els fills. En la mateixa aigua, perquè ja estan limpios.
Sí, sí, sí.
Entonces són curiositats, no? Que uh-huh. És una destinació tan diversa a la nostra cultura o a la que nosaltres estem acostumbrats o veient com a normal, que quan tornes, com en tots els viatges, pegues un passe darrere i dius, ostres, ho estarem fent bé.
Sí, sí.
En què podem millorar? Hi ha gent que viu molt diferent de nosaltres. Uh-huh. I bueno, és una destinació per admirar-se.
Hi ha alguna època de l'any que siga especialment idònia o recomanable per a fer aquest viatge?
Sobretot és l'època més bonica, tampoc és la més econòmica. És l'època de la floració del cirerer. Uh-huh. N'hi ha molts en el país i és una època en la que veus tot el país i tots els jardins en flor, no? Que és tremendament espectacular. Uh-huh. Però la resta de l'any és un país que no té una època marcada per a viatjar, com altres que tenen monzons, huracans, uh-huh. Fred, neu... Així té una temperatura prou estable pràcticament tot l'any, per tant és una destinació que es pot anar quan se tinga ganes, no n'hi ha, uh-huh. no n'hi ha que buscar, esperar la data idònia per a viatjar-la. Uh-huh.
Comentaves 10-15 dies, tenint en compte que el viatge, no? Les hores de vol, les escales ja són importants, és lo recomanable.
Sí, pràcticament un parell de dies els perds o s'invertís en anar i tornar. Nosaltres, en quant a temps de vol, vam fer 3 horetes des de València a Estambul, un ratet d'escala, unes 5 horetes d'escala per agarrar l'enllaç Estambul-Osaka, que van ser 13 hores més de vol, per tant, sí. 3 més 3 més 5, te passes un dia pràcticament viatjant tant de l'anada com a la tornada, però mereix la pena.
Val la pena, no? Per tot això, i suposant que els preus també podran variar de l'època, de la zona i no el circuit que es faça, però que la gent passe per escapat, no, i es pugui informar.
I ens informarem en profunditat d'una destinació tan espectacular com és la japonesa. És més, des de fa uns mesos ha plegat l'oficina de turisme de Japó a Espanya, ens han posat uh-huh. en contacte amb ells i ens han donat informació específica de la destinació, ja que és una destinació que nosaltres venem molt i ens pregunten els meus clients, per tant tenim tota la informació necessària per assessorar el millor possible al client, uh-huh. per explicar-li què n'hi ha, que es trobarà, quines són les rutes més interessants, què és el que li agrada poder-li muntar a la seva forma de ser i que disfruti un viatge amb nosaltres.
Mm-hmm, doncs esperem que també, encara que puga donar por, no, fer un viatge tan llarg, que el puguen descobrir i saber, no, com és la vida a l'altra part del món, com aquell que diu.
Així és, una experiència espectacular. Sí, mm-hmm.
Doncs Paco, com sempre, moltes gràcies i anem parlant, un plaer.
Moltes gràcies, Eila. Bueno, esperem, com sempre, a l'Avinguda La Mura número 15 de Villarreal i en la nostra pàgina web escapat.es. Gràcies. Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies. Nosaltres ja fem la darrera de les pauses per a parlar amb la gent de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer. Vam parlar ahir a Mainz, tenien aquesta jornada al carrer a la localitat i vam tenir el seu president, a Emili Marmaneu.
Bajando precios para que disfrutes del deporte. Ven a descubrir los cientos de productos con bajada de precios permanente y equípate al mejor precio con la misma calidad y tecnicidad de siempre. Te esperamos en Decathlon. En Decathlon y en
Decathlon Castellón. I més assumptes a la 92.2, aquest dia 21, dia de l'Alzheimer, i per això també des d'AFA Castelló, des d'aquesta associació de familiars i malalts d'Alzheimer, han volgut eixir als carrers de diferents municipis. Avui estan a Vila-real i nosaltres tenim el president provincial Emili Marmaneu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposem una jornada per a visibilitzar i també reivindicar que encara calen més esforços per a intentar pal·liar els mals de l'Alzheimer.
Bueno, sí, efectivament, més que jornada ja s'està convertint quasi en el mes de l'Alzheimer. Nosaltres portem des de principi de mes en les distintes poblacions de la província, com avui així, fent taules informatives, fer jornades festives al centre per a que les famílies coneguin el que li anomenem les Olimpiades, i també aprofitem aquests dies, seguint les directrius de l'Organització Mundial de la Salut, de que el dia 21 de setembre és el Dia Mundial d'Alzheimer, diguem, és el dia no dic que sigui l'únic dia, però és el dia que els mitjans de comunicació ens oferiu més el vostre abast, i aprofitem pues, per les nostres reivindicacions, per les nostres necessitats, i bueno, un dia festiu, un dia també volem estar al carrer com altres entitats. L'Alzheimer no és contagiós, l'Alzheimer se pot conviure, se pot menjar, se pot beure, se pot dormir en una persona amb Alzheimer. L'Alzheimer no és contagiós, simplement és molt dur per a qui patís i per al familiar, i avui volem estar al carrer per a normalitzar aquesta greu malaltia.
També miren xifres, no? Ara que també amb aquesta jornada es publiquen mig milió de persones a Espanya, que podria arribar al milió en 2050, per això suposem que continua sent molt necessària la prevenció, i un aspecte que ens comentava abans de començar l'entrevista, no? També que des d'aquesta atenció primària que es presta, que es puga saber, no? Detectar a temps.
Bueno, aquestes xifres estatals de 1.250.000 persones traduïdes a la nostra província, parlaríem de 15.000 persones amb la malaltia d'Alzheimer, però a mi m'agrada donar una altra xifra. Mira, efectivament, aquestes són les persones que tenen Alzheimer al seu cervell, però a vegades diem que altres tenim l'Alzheimer al nostre cor. És a dir, n'hi ha hasta 50.000 persones, nosaltres, els familiars, que també patim l'Alzheimer sense estar afectat en el nostre cervell, però sí, evidentment, el nostre cor. Te comentava abans que, bueno, aquest any, ahir mateix, la Conselleria de Sanitat, la consellera Carmen Montó, va presentar una guia o un protocolo que és reivindicat per nosaltres de fa anys, i comentat ara en el metge de l'associació i en alguns professionals. A veure, teníem una carència tradicional, o sea, totes les famílies quan te venen, des de que jo li vaig veure al meu home, a ma mare, que n'hi havia algo, entre que vaig anar al metge de primària, que si era això, que si era depressió, que si era no sé què, hasta que el neurólogo me va diagnosticar la malaltia, que tenia un inici d'Alzheimer, han passat 2 anys. Bueno, pues volem que aquests 2 anys no se perguen. Entonces, n'hi ha un protocolo dirigit als metges d'atenció primària dient-los què tenen que fer. No sóc professional de la sanitat i no vull ficar la pata, però bueno, que poden fer un xicotestet o fer allò que se diu clínica, escoltar a la persona que va a transmetre. A més, si va en 32 anys i li diu que té algun problema de memòria o algun problema de depressió, serà una altra cosa, no serà Alzheimer. Però si té 75 o 70 anys, 69 o 84, transmet que té uns problemes de memòria recent, transmet que té alguns olvidos de coses, tal vez que ja es comença a estar dificultós, és possible que sigui Alzheimer. Però bueno, se li fa i se xicotet diagnòstic protocolitzat com està, que no tingui el sucre, que no tingui una sèrie de paràmetres, i bueno, després si cal derivar-lo a neurologia, que se derive, i si no, pues ja està descartat. Per cert, en neurologia, en la província tenim l'Hospital La Madalena, que funciona magníficament com a unitat de diagnòstic precoç de l'Alzheimer. I per què volem això? No és per donar-li antes el disgust a la família, sinó, jo crec que és fàcil d'entendre. Si una persona, o sea, lo que l'Alzheimer implica són que les cèl·lules del cervell se moren, que el cervell se debilita d'alguna manera. Però bueno, quan antes es comencem a tindre més reserva cognitiva, a tindre més fortalesa en el cervell, mitjançant teràpies d'estimulació cognitiva, que és llegir premsa, llegir llibres, escoltar música, ballar, parlar, estar en amics, fer teràpia, fer encreuats, o sea, n'hi ha moltes coses que se poden fer, fer els viatges de l'Inserso o de la Diputació, viure, no tancar-se en casa, amb tots els respectes, no cal veure tant de Sálvame, o sea, n'hi ha moltes coses que ens ajuden a estar cognitivament millor, pues podrem lluitar més fàcilment amb quan vindrà la demència, perquè al principi són una sèrie de problemes i després ve la demència. Però bueno, es començarem antes, podrem luchar antes, les famílies se prepararan antes i a esa persona li guanyarem la qualitat de vida. Però bueno, ja tenim un protocol en la Comunitat Valenciana perquè això sigui més fàcil, i que, de fet, n'hi ha uns estudis en què inclús jo mateix estic col·laborant com a persona, perquè diuen els científics que l'Alzheimer apareix quan apareix, però que de 10 a 15 anys abans d'aparèixer els primers símptomes d'Alzheimer ja n'hi ha alguns paràmetres, que són la beta-amiloide o alguna cosa semblant, que es comença a estar alterat. Però bueno, antes, si podem 10 o 15 anys estar preparats i estar començant a fer teràpia, estar començant a fer algun tipus de tractament, no curarem l'Alzheimer, però allunyarem els problemes de la demència més temps. Entonces, en aquesta línia estem molt contents aquests dies, perquè en tota la Comunitat Valenciana ja n'hi haurà des de ja un protocol per a que atenció primària pugui diagnosticar, pugui començar a tractar les persones amb Alzheimer.
I suposem que també en aquesta lluita, no, contra el rellotge, és important la tasca que duen a terme fundacions privades també d'aquestes malalties, per exemple a Maragall, no, que havia fet un estudi amb voluntaris que també els ha ajudat. No? I això suposem que ajuda no només als malalts, com bé has comentat, sinó als que també esteu al seu voltant.
Sí, hem col·laborat en aquest estudi de la Pasqual Maragall, han col·laborat, inclús la nostra fundació, la Fundació Alzheimer Salomé Moliner, acaba de col·laborar, està col·laborant econòmicament en un estudi en la UGI, per a un estudi d'investigació bàsica, no en pacients, però estem col·laborant econòmicament perquè, bueno, algun dia se tindrà que trobar la solució a l'Alzheimer. No serà l'any que ve, no és allò del senyor Fleming que se'n va un divendres i quan torna se veu un cultiu que ha passat alguna cosa, però bueno, n'hi ha molta investigació i vosaltres mateixa és familiar de persones amb Alzheimer, col·laborem econòmicament en que la investigació en la nostra universitat tira endavant. Evidentment, la Pasqual Maragall, i bueno, n'hi ha un plan, i vull recordar que en Estats Units el president Obama va fer un pla d'investigació sobre Alzheimer ja fa una legislatura que està funcionant molt bé, però malauradament encara no han vingut els resultats de la pastilleta, però bueno, sembla que més enllà de la pastilleta sí que n'hi ha hagut tractaments bàsics que poden, vull ser positiu en un dia com este, frenar un poquet el desenvolupament de la malaltia.
I mentrestant és fonamental, suposem, per a FA Castelló oferir la millor atenció a la gent que ho pateix de forma directa o indirecta, i moltes reivindicacions, ens comentava el centre Castelló, també poder en un segon pas, no, ampliar aquesta residència, aquest centre Vila-real, per a que siga residència, així que encara molt camí també a la província.
Anem a veure. Ara estic al sud del Millar, sabeu de...
Que no passa res, no tenim...
Que soc castellonero de soca. Evidentment, a Villarreal està preparat el centre de dia per a fer una residència, però ara anem a fer l'esforç, tota l'associació a nivell provincial, per a que la ciutat de Castelló tingui almenys un centre de dia com el que ja tenim en Villarreal. A part de la broma, simplement per la quantitat d'habitants que té la ciutat de Castelló, necessitem reobrir, ampliar i millorar el centre de dia, que fa 5 anys, l'anterior govern de la ciutat de Castelló es va tancar al quartel, al Tetuán 14. Estem estos dies, bueno, hem estat parlant en el govern actual de l'Ajuntament de Castelló. Sembla que ja han comprat tots els espais que no tenien comprats en el quartel Tetuán 14. I jo crec que l'any que ve, en estos dies, el dia 21 de setembre, a mi m'agradaria que fos el 21 de setembre de 2018 entrar les primeres persones, o almenys estar entrant ja les cadires i entrant el personal. D'ací un any jo crec que estarà la ciutat de Castelló, és la única ciutat de la província que li falta ara un centre de dia, que no el té, se podria comparar, i tindré que canviar la frase. Entonces el centre més gran d'Alzheimer de la província no serà el de Villarreal, serà ja el de Castelló, evidentment broma més a part. Actualment estan venint moltes famílies de Castelló a Villarreal perquè n'hi ha la necessitat de tindre un centre a guard com estàs en Villarreal, des de pel matí a per la vespre, en menjador, en autobús, tots els serveis que tenim a la ciutat de Villarreal es tindran a Castelló, i després m'emprendrem l'esforç de fer la residència a Villarreal. Però estem parlant de que construir una residència ho farem. Som cabuts i això és pedra dura, però la trencarem i ho farem. Però que la residència costarà al voltant de 2-3 milions d'euros, però bueno, ja està preparat el projecte, i bueno, l'economia també, esperem que arribem a un cicle que l'economia vagi millor. Si hem aconseguit obrir-lo quan en plena crisi vam obrir el de Villarreal, podrem el de Villarreal augmentar la residència, que fa falta.
I sí que ja, per últim, Emili, suposem que els primers moments, no, en els que es diagnostica l'Alzheimer no són fàcils. Què diries a una persona que ho ve directa o indirectament, o com dèiem, o que ho patís, o el seu entorn, li ho han detectat, perquè seran moments de molts dubtes, no, de no saber què fer, de no saber cap on tirar, i de desil·lusió, no, els primers moments.
Si ara ens trobem, per exemple, la diferència quan me va passar en la meva família, doncs quan m'ho van passar, doncs vaig buscar, bueno, no n'hi havia internet en aquella època, no? Estic parlant de fa 40 anys, averiguar el que era l'Alzheimer i tal, i bueno, me vaig anar assabentant poc a poc, segons ma mare anava deteriorant-se. Ara, diguérem que la informació està a l'abast, les pròpies associacions donem molta informació, i sabem positivament que ara quan una persona va al metge, va allí a l'Hospital a Madalena i li diagnostiquen un inici de la malaltia d'Alzheimer, pues, evidentment és un xoc tremendo per a la família. Què poden fer? Demanar ajuda sanitària, demanar ajuda social i, evidentment, els que som especialistes en Alzheimer, que som AFA Castelló, som constituïda per familiars, tots els que estem som o hem sigut familiars d'una persona amb Alzheimer, demanar ajuda. Com en l'anunci aquell, això no se pot patir o a soles, ni el malalt a soles, ni la família a soles. Se necessita ajuda de l'entorn d'amics, de l'entorn familiar i, evidentment, un disos familiar de la família o un d'aquestes persones que pugui ajudar la família som AFA Castelló, que s'adrecen a nosaltres al telèfon a nivell provincial 964-24-2080. No es curarem al seu familiar, però els ajudarem, donarem tota la informació, fins tenim ja els protocols establits que ajudarem a la família.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem, moltíssimes gràcies i esperem que els projectes es puguen assolir prompte.
Vale, gràcies a vosaltres.
Un minut passa de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterri et presenten protagonistes a la 90.